I arribats a aquesta hora del matí, avui que per alguns de vosaltres ja són vacances de Setmana Santa, quina sort que teniu, i no voleu fallar la cita intempestiva per alguns i plàcida per d'altres, aquesta hora que per alguns és l'hora de tornar cap a casa després d'una llarga nit o laboral o bé ociosa, i per d'altres és l'hora de llevar-se al matí i pensar, mira, des del llit encara tinc tota la jornada de diumenge i si tinc sort, tota aquesta pròxima setmana lliure per construir alguna cosa. Doncs per nosaltres és el moment que ens desplacem a un raconet especial, en un carrer empedrat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, al final del qual hi ha un edifici que sabeu que no té gaires pretensions arquitectòniques o artístiques, al darrere, a l'interior del qual s'hi amaga una pila de meravelles. És el Basar de les Sorpreses, i sí, també en Setmana Santa s'obre. Què tal, Albert Berlegui? Bon dia.
Bon dia, Xavi Mundó, com estàs?
No, ja sé que el teu gestor no ho porta
sí,
bé, això
home,
tampoc.
Sí. Home, sí, a veure, sí.
A veure, per Setmana Santa... No, home, per Setmana Santa hi ha turistes.
Sí,
vull dir que
però,
pot ser que...
A més, la idea, si obrim només mitja hora a la setmana
clar.
I a sobre, per Setmana Santa,
no
tanquem,
vacances,
no,
no
acabaria de
no
quadrar
això.
La cosa, eh?
No, no, no. Bé, ens agrada cada diumenge acompanyar-nos de l'Albert i llegir cartes,
sí,
a banda,
efectivament.
Que no sé si ens n'estan arribant
sí,
de
sí,
gent
sí,
que...
Sí, 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 sí.
Potser aquests dies de Setmana Santa, si marxeu, re, 10 dies,
una escapada,
5 dies...
Allò que es diu una escapada.
Ara! L'escapada.
Allò, per desconnectar.
Per desconnectar. Doncs, i us dono temps d'enviar una postal, doncs mira...
Doncs mira, parlant de postals, ens arriba una postal, però pensa que això està datada el 22 de novembre.
Mare
pensa que encara
senyor.
Estem al novembre, eh? I ens arriba, atenció, des
però
de la...
Vull recordar que vam
sí.
anticipar
sí, correcte,
les
sí.
cartes de Nadal. Per sí. tant, quan s'acosti l'època suposadament nadalenca, farem un salt.
Uh-huh. Que... La idea és aquesta. Doncs mira, la postal que ens ha arribat i que avui llegim ens ve de la Patagònia, des d'Argentina, des del Parc Nacional Los Glaciares, i ens la remet una tal Eugènia, i ens diu el següent. Hola, Xavi Albert, des de la Patagònia, he sentit que demaneu cartes perquè no s'hagués d'activar el Ploratequi. Doncs aquí teniu una postal des del Perito Moreno. Fa molts anys que us escoltem. Salutacions, doncs, l'Eugènia, des d'aquesta remota... que, a més, està superlluny, això, eh?
Ja, m'està
que està a la punta,
punta
de tot, eh?
A la punta
vull dir que...
del món.
Un dia, tu.
Sí, sí.
Doncs mira, l'Eugènia, que ens l'ha enviat... Mira, guaita, quina postal més xula.
És preciosa, eh?
Això mateix.
Parque Nacional de los Glaciares, eh?
Sí, sí.
Perito Moreno.
Home, ens l'havia tan lluny que, guaita, la quantitat de segells que...
Oh, ha hagut d'enviar molts segells
sí, sí,
amb molts dòlars, eh?
Sí. Home, no crec que el dòlar vagi... Perquè...
Però què vol dir? Un segell de 1.000 dòlars?
Jo no crec que sigui
un altre
el valor...
De 1.000 dòlars?
No
un
sé.
Altre de 400, un altre de 400 i un altre de 10.
El símbol és aquest és aquesta S trencada, per entendre'ns, però jo no crec que sigui el mateix, no?
Home, no.
Esperem
no
que no, si no seria la carta més cara de tota la... La postal més cara de tota la història.
Una postal de 2.810 euros, ai, de
sí.
dòlars, doncs no sé jo si
no
val la pena.
No acabaria de lligar massa. Va, i la segona carta ens arriba des d'un lloc que és molt més proper. És una carta que ens arriba, doncs mira, des de
sobre gran,
Girona, sí. Des de Girona, i ens la remet en Jordi Renard Roca. I de dins extraiem... Guaita, mira, unes fotografies... Ostres, unes postals, guaita, que xules.
Ah, són postals a dins,
sí,
eh?
Sí, 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 sí. Mira, te les ensenyo, a veure què porta aquí, la carta...
Són postals antigues
sí,
o modernes?
Sí, no, 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 són postals modernes d'uns paisatges magnífics. Guaita.
I duplicades,
veig que estan duplicades. Ah, mira, deu ser una per tu
i una per mi,
i una per mi perquè no ens barallem. Guaita, que bé.
Ah, però diu Jordi Renard Fotografia.
Sí, sí. Ah, doncs mira.
Ell és fotògraf.
Aquest deu ser fotògraf. Sí, ah. Mira, coita, sí, al sobre té... hi haurà de dir que ho poso. I podem dir el següent. Bon dia, amics de RAC1, Albert Berlegui i Xavi Bundó. Fa temps que us escolto, tant a vosaltres com als amics del versió RAC1. No hagués pensat mai que escriuria el Basar de les Sorpreses, però avui, mentre us escolto i preparo el meu pròxim viatge a Istanbul, que, per cert, justament és un dels llocs on hi ha un dels basars més grans del món,
sí, senyor.
He pensat en fer-vos una petita sorpresa barra regal a tot l'equip acompanyat d'aquesta carta. Em presento, sóc en Jordi Renard Roca, un fotògraf de Girona, i us adjunto quatre postals. La primera és una imatge realitzada durant la posta de sol des del cim del Montseny i amb la cresta retallada de Montserrat. Aquesta imatge els hi pot agradar a aquelles persones que han realitzat la mítica ruta Matagalls-Montserrat, ja que uneix els dos punts en una sola imatge. Efectivament, podem constatar la bellesa d'aquesta fotografia. La segona és en blanc i negre, que vaig fer el portitxol de l'escala amb una figura fantasmagòrica al centre, la màgia de retratar amb velocitat lenta. No, deu ser l'altra, la del mar. Ah, això mateix.
Aquesta.
La tercera a la Cerdanya, durant un temporal de neu molt important que hi va haver fa uns anys. Recordo que en Tomàs Molina deia per la televisió: no agafeu el cotxe si no és totalment indispensable. I jo què vaig fer? Doncs agafar el cotxe i anar cap a la Cerdanya.
Malament!
A la nit recordo que teníem uns 13 graus sota zero a Puigcerdà. Bé, crec que només per aquesta imatge va valer molt la pena. I efectivament, és
preciosa,
una imatge magnífica.
És un blanc absolut i al mig només s'hi veu un arbre i un cavall que està intentant menjar alguna cosa d'entre tanta neu.
I la darrera imatge és una de les que feia quan volia fer fotografia aèria abans d'existir els drons. Llogava una avioneta amb el seu respectiu pilot, desmuntava la porta del meu costat per tenir més nitidesa i cap a fer fotos. Avui en dia amb els drons tot això ha canviat força. L'adrenalina no és la mateixa. Bé, espero que us agradin i que les repartiu entre vosaltres i l'equip del Via Lliure. Per això us he posat dues de cada perquè no hi hagi baralles. Moltes gràcies per la feina que feu i una forta abraçada des de Girona. Atentament, doncs, Jordi Renard Roca.
Agraït al Jordi des de Girona, també evidentment l'Eugènia que ens enviava aquesta postal des de la Patagònia, no sé si és que hi viuen o hi han anat de vacances, però en tot cas gràcies a ells i a tots els oients que ens segueixen escrivint. Ja sabeu que podeu fer-ho com sempre a l'adreça habitual, al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com és habitual, només faltaria, l'Albert les llegirà totes per ordre i un cop llegides les respondrà individualment. Bé, anem a buscar el Beurleague
Express.
Avui que hi ha net com una patena,
sí,
perfecte per...
Uh-huh.
És que aquests dies quan s'ha de sortir una miqueta, has de tenir el cotxe arregladet, i fent revisió prèvia. I la segona és que hi ha bandereta.
Sí.
Home, aquesta és fàcil.
Sí, molt
fàcil. No és bandera de país.
No.
Tot i que hi ha gent que es considera d'aquest país, que és la ciutat de Barcelona.
Uh-huh.
És molt, molt evident, eh? Aquesta la coneixem.
Sí, home, sí.
La bandera de Barcelona.
Uh-huh.
Les dues creus de Sant Jordi, les dues senyeres.
Correcte. Doncs mira, anem, a més, a un dels seus barris més allunyats al centre. Anem a Les Planes.
Ah?
A Vallvidrera, tocant a Sant Cugat. Allí és on es troben diversos nuclis, Mas Guimbau, el Rectoret i Mas Sauró, que serà el nostre destí, i ja pots intuir, home, que és un lloc molt tranquil,
sí,
en plena natura, que sí, d'acord que és Barcelona, però no sembla Barcelona.
Sí, és la nostra escapada.
Ah, això mateix.
Està bé.
Aquí fa unes quantes setmanes va ser notícia un fet que serà el punt de partida del Basar d'avui. A veure, que s'està bé, eh? Però agafa un jerseiet,
ah,
perquè llavors ens coneixem.
Perfecte.
Sí? Som-hi, estàs a punt?
Va.
Doncs apa, som-hi.
I més que el fred, la por de trobar-nos on
sembla. Que sí? No, no, és que poca broma, eh? Vull dir que...
Ho dic perquè vaig veure la sèrie aquesta de l'Aina Clotet.
Ah, sí, tu?
Que està per aquí, rodada per aquí, de Vallvidrera i tal, i penses, ai, ai... Ai, ai... Mira!
Ep!
Ah,
ep.
No, 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 no. És un altre senyor que passejava, perdó. Perdó, eh? No,
espera,
disculpi.
Em sembla que els que som massa urbans, em sembla que veiem bèsties per
no,
tot arreu,
eh? No, és que
eh?
Aquesta setmana he vist, no sé si has vist per internet, imatges de senglars a la costa Badalona, ja. O sigui, al carrer de Mar, que dius, bueno...
Un pèl despistat,
no,
eh?
Cal,
vull dir que...
No cal. Bueno, en tot cas,
s'està
bé.
Doncs mira, la idea és que, és evident que, tal com dèiem, ningú diria que estem a Barcelona, però sí, aquesta zona pertany al barri de Vallvidrera, recorda que és el Tibidabo, Les Planes, el districte de Sarrià Sant Gervasi, i hem anat aquí perquè l'altre dia va passar un fet d'aquells que a mi em recorden aquella cita de la pel·lícula aquella d'Un tramvia anomenat Desig, quan al final de tot, la Blanche Dubois, la Vivien Leigh, diu allò de sempre he confiat en la bondat dels desconeguts.
Per què? Què
ha passat? A veure, tot i que, de fet, el nostre protagonista no és tan desconegut, eh? Mira, aquesta carretera d'aquí al darrere, veus?
Sí,
aquí,
sí.
Ara no hi passa ningú, eh? Perquè
sí, aquestes
per aquí
hores...
Hi circula una línia d'autobús, que és la 118,
sí.
Fa el recorregut Vallvidrera, Mas, Guimbau... De fet, ara no ho veurem perquè els diumenges el primer bus passa a 9:45, d'aquí un parell d'hores, eh?
Sí.
I té parada aquí, veus? Aquesta parada que porta per nom el Torrent del Rovelló.
El torrent... Sí, ho veig, ho veig.
Té un nom aquí.
El Torrent del Rovelló, sí.
Això mateix. Doncs bé, el cas és que durant 10 anys seguits hi ha passat per aquí el mateix conductor, un tal Kiko Álvarez.
Ahà.
L'altre dia es va jubilar i una 60ena de veïns li van voler retre un homenatge esperant-lo aquí, en aquell lloc, per acomiadar-lo.
Ah, sí, 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 ho vaig veure.
El vídeo, sí?
Preciós, a les xarxes socials. I és d'aquests que toquen la fibra, eh?
Sí?
D'acomiadar un senyor que porta tant de temps fent aquella feina.
Sembla ser que la feina d'en Kiko anava més enllà del seu contracte laboral, perquè a vegades esperava una mica més aquell veí que sabia que agafava l'autobús i que feia una mica tard, o que fins i tot acompanyava algú a la porta de casa si el recorregut era el mateix del bus perquè, bueno, doncs perquè no hagués de caminar tant, no? Ja sé que són detalls petitíssims, però a mi aquestes mostres d'amabilitat, de bondat humana, a mi m'arriben molt. I no només ens afegim, evidentment, a l'agraïment d'aquest conductor, en Kiko, sinó que també dedicarem un Basar de les Sorpreses, el que fa el número 344, aquest vehicle dissenyat per transportar persones a través de vies urbanes. Avui, doncs, la lletra A, la A d'autobús.
música em fa pensar en l'alegria de la primera vegada que puges en un autobús, que es va convertir en tedi a mesura que es va convertir en un element habitual a les vides de les persones.
Sí.
Diria que no és el mitjà de transport que fa més il·lusió agafar, em sembla. Tot i que, si no hi estàs avasat, bé, té el seu encant, per entendre'ns. Però, per exemple, un tramvia sembla que faci com més il·lusió.
Un tren.
Un tren fa més il·lusió, habitualment, depèn de dels viatges que hagis de fer. Sí, tu l'agafes gaire o no?
Jo l'imprescindible.
L'imprescindible.
Sí, jo prefereixo el metro, evidentment, que trobo, a més, que és més ràpid, no? Però, vaja, això va a gustos, eh? Sí, I no sé si tu ets més d'autobús o...
És que, últimament, jo em desplaço més en moto. Clar. I ja sé que no queda bé dir-ho, això, ara, però és... No fa temps que no l'agafo l'autobús.
Mm-hmm. Doncs allò, lo just, eh? Lo just.
Però sempre hi ha unes tensions, unes coses...
Sí,
moltes vegades...
En fi, doncs sí, l'autobús, com el tren o el metro, en el cas d'una gran ciutat, és un dels primers vehicles públics que agafem quan comencem a moure'ns sols per la vida. La paraula ve d'òmnibus, que vol dir per tothom, i una versió dels seus orígens se situa a la segona meitat del segle XVII, a París, quan a Pascal, el famós matemàtic, escriptor, físic i filòsof, se li atribueix la invenció d'un sistema de bus tirat per cavalls amb ruta regular, amb horaris i tarifes incloses. Això Pascal, vull dir que entre pensament i pensament, patapam, anem a muntar un sistema d'automoció. 200 anys més tard, el 1833, entra en funcionament el primer autobús de vapor a Londres, que viatjava, diguem, més ràpid i era menys propens a volcar que no pas els carruatges de cavalls.
Que volcaven gaire.
Doncs això que sí, això és que carruatges volcaven sovint. Tot i que també va haver-hi problemes. La legislació, per allò per evitar la competència, la legislació imposava límits de velocitat a les locomotores de carretera, com se les anomenava, que restringien a 5 km hora la ruta per les ciutats.
Que bona aquesta, eh? Perquè devia haver-hi queixes.
Correcte.
Del sector...
Del gremi de
transportistes d'autobús a carruatge.
Correcte.
Que deia, home, si van més ràpid, és competència deslleial.
Sí.
I llavors, bueno, és la tecnologia. Quan apareix en un sistema, doncs sempre és un conflicte.
Ara ens pot semblar que 5 km per hora és molt, molt, molt lent, però depèn de quines hores vas per al centre de la ciutat, jo diria que és una velocitat vertiginosa, gairebé.
Sí, totalment,
vull dir que...
totalment.
I haurien de passar uns quants anys perquè el transport s'imposés.
Sí, estem parlant d'inicis del XIX,
sí.
Que comencen a aparèixer, llavors triguen una mica a imposar-se per convertir-se com en el sistema habitual de transport de les ciutats.
Sí, el que passa que, com acostuma a passar amb les invencions aquestes, no és que s'imposin d'un dia per l'altre, sinó que hi ha èpoques de transició. I en el fons hem de recular uns quants anys abans, fins a principis del XIX, quan apareixen els tramvies, que aniran amb guies, i els primers amb tracció animal, que suposarà durant dècades i fins molt entrat al segle XX el transport públic per excel·lència.
Això tramvia, especialment. A Barcelona, no?
Evidentment.
Era un dels llocs, era el mitjà de transport habitual.
I quan els cotxes no s'havien popularitzat i
clar,
el metro no arribava arreu, no? Això que dius ara dels tramvies, home, aquí en tenia a Barcelona. Hem de recuperar el tramvia blau, que és aquelles idees que de tant en tant surten i que, home, estaria bé que, tenint en compte el punt entranyable que té aquest vehicle, doncs que es pugui recuperar, no?
Bueno, i aquí sempre hi ha el debat, i fa molt de temps aquí que el tramvia va desaparèixer durant un temps, després es va tornar a instaurar, ara hi ha tot el debat, i des de fa temps, i les obres perquè s'uneixin els dos trams, el tram que va del Besòs i el tram que va del Llobregat, bueno, en fi, la controvèrsia de sempre quan es parla del transport d'una gran ciutat.
I llavors tenim el troleibús,
home, que és el troleibús,
un autobús elèctric alimentat per cables superiors i que comença a funcionar a partir del 1882 a Alemanya. Però, resumint, els busos no arribaran fins a finals del XIX i sí, tindran l'avantatge respecte als tramvies que no necessitaran vies.
Clar.
I que acabaran sent amb el metro el mitjà de transport més usat. Només a Barcelona hi ha 108 línies regulars que són coberts per més de 1.000 autobusos. Mm-hmm. Imagina't l'immens engranatge que representa el transport públic, diguem-ne, a la ciutat de Barcelona.
Allò que en diuen la capilaritat, home, és veritat que l'autobús és imbatible en això, de col·locar-se i per poder passar per determinats carrers que altres mitjans de transport no podrien, no?
Mm-hmm.
Però això és així.
Va, i d'aquestes 108 línies, coneguem la línia més famosa, el número 29.
Per què és famosa el 29?
Sí, la línia 29 és famosa per una dita popular que durant molts anys, ara podria notar, però durant molts anys va estar ben vigent. Fas més voltes que el 29.
Ah, sí, sí,
no
havia
sentit,
sí, sí,
això?
Ho havia sentit molt ja de gairell, sí, per entendre'ns, ja, no, sí, sí, ja no em va tocar molt de ple. Però sí que l'havia sentit. Fas més voltes que el 29.
Sí, es deia d'algú que no parava quiet, que no parava de voltar. El seu origen el trobem, doncs mira, fa més de 100 anys, el 1912, quan es va posar en circulació un tramvia, la línia del qual, evidentment, era el 29, i que feia tota la circunvalació per la Barcelona antiga. Llavors, evidentment, molt més petita que no pas ara. La línia va funcionar durant més de 50 anys, fins que el 1967 va ser substituïda per una línia d'autobús també de circumval·lació que tenia el mateix número, és a dir, el 29. I, per tant, l'expressió encara tenia vigència, però, clar, durant pocs anys més, el 1985 va deixar de circular. I, per tant, clar, ja es va tallar, per entendre'ns, la font de... que alimentava aquesta expressió. El que no han deixat de circular des de fa una pila d'anys han estat uns autobusos ben característics, els vermells de dos pisos de Londres.
Ostres, deu ser dels... no dels pocs, et diria, no dels únics... de les úniques ciutats o en fi... o llocs de reunió turística, en què el símbol és un mitjà de transport.
Sí,
no,
de
perquè,
fet...
Jo... Ostres, ja, la majoria de llocs és una... No sé, la iconografia és un monument,
sí, sí,
un edifici, no? Però un mitjà de transport...
Pensem a... veiem un Coliseu, Roma.
Exacte.
Veiem la Torre Eiffel, París, no?
Exacte.
Però Londres té aquesta extraordinària, diguem-ne, capacitat, diguem-ne, de carisma, de tenir diversos elements, no? Pensem en les cabines telefòniques de vermell,
sí, patapam,
Londres. Pensem en els bobbies, els policies,
sí,
Londres. Pensem en la Guàrdia Reial, aquells amb aquells barrets negres
llarguíssims.
Tan llarguíssims, Londres, sí, sí, no? Doncs bé, els autobusos de dos pisos també, diguem-ne, són elements característics d'aquesta iconografia. Recordem aquells de dos pisos, amb la plataforma oberta per darrere, i també tenen la seva història.
No sé quan fa que no has anat a Londres, i ara
fa anys,
bastants anys.
Sí.
Deuen funcionar encara, dic jo.
Sí, sí, funciona a nivell turístic. De fet, la primera...
Ah, turísticament.
Sí, 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 sí. Ara t'ho explicaré. La primera que un va a Londres, evidentment, una de les coses que... haig d'anar a pujar un autobús d'aquests, no? Vull dir que... Van començar a circular a finals dels anys 50, i van estar en funcionament fins al 2005, en què van ser retirats, tret d'un parell que es va mantenir per això, per les rutes turístiques que et deia. Es van construir un total de 2.876 unitats.
Mare meva.
I l'any 2012, fa doncs això, 12 anys, es van posar en funcionament un nou vehicle, també de dos pisos i vermell, tot i que molt més modern i molt més accessible. El vermell, evidentment, identifica immediatament els autobusos londinencs, i el groc és el que distingeix els autobusos escolars americans.
Home, si parlem d'iconografia, les hem vist a totes les pel·lícules americanes. Aquell autobús que més es para a la porta de la casa de la gent. Que és una cosa extraordinària. Els nens que surten per la porta en aquella casa típica unifamiliar, no? Que
amb el jardinet al davant.
Venga, niños, nos vemos por la tarde, después del críquet, no? Aquestes... I venga, i els nens pugen a l'autobús, el senyor para, i si no, no arriba.
Un conductor afroamericà, almenys
sí,
a les pel·lícules,
vegades.
Amb la gorra, eh?
Sí,
Buenos
sí,
días,
sí.
Senyora Johnson, eh? Vull dir que... Sí o no?
¿Cómo estás, Nick? Iau, cap a dalt.
Doncs sí, és curiós com s'aprenen coses a través del cinema,
sempre,
eh? Vull dir que podríem dibuixar una radiografia de la personalitat nord-americana només a través de l'asficció, eh? I els hem vist en moltes pel·lícules, aquells autobusos grans, pintats amb un groc ben llampant. La seva història remunta a l'any 1939, quan uns funcionaris del govern nord-americà se'n van adonar que, home, doncs hi havia moltes normes molt estrictes pel trasllat d'animals, per mercaderies perilloses, per menjar, però no hi havia cap mena de mesura per al transport escolar. I van elaborar llavors un protocol amb el que els fabricants d'autobusos havien de reunir dues premisses, que havien de ser fàcils de reparar en qualsevol taller, si tenien pana,
sí,
i que havien de ser pintats amb colors ben llampants. I algú va decidir que aquest color ben llampant havia de ser el groc, però en cap lloc està inscrit. De manera que, per costum o per inèrcia, pràcticament la totalitat d'autobusos escolars nord-americans són d'un groc ben cridaner. I el que també era un autobús groc, tot i que no era escolar, va ser un on hi va pujar una dona afroamericana que va fer història, Rosa Parks. At last,
just come along. My lonely days are over, and life is like a song.
És un altre gran símbol, eh?
Sí.
Si hi ha autobusos importants a la història, un és el de Rosa Parks, on, no, és curiós, els Estats Units, que tenen aquesta capacitat d'autofagocitar la seva pròpia història, però alhora d'haver creat símbols de petits elements que no li donaries aquest pes simbòlic, no?
De...
Un autobús com a lluita de la repressió
i de com un,
o dels
un,
drets civils.
No? Un gest aparentment simbòlic sí. És capaç de carregar-se tota una llei, tot un comportament, no? Recordem, tot comença l'1 de desembre de l'any 1955 a Montgomery, Alabama, quan una modista de 43 anys, afroamericana, Rosa Parks, quan tornava de treballar, va seure a la part posterior de l'autobús, lloc reservat per als no blancs. La discriminació, a veure, fixa't, la discriminació en aquella època arribava fins al punt que els negres compraven el bitllet entrant per la part del davant, havien de baixar i havien de tornar a pujar pel darrere de l'autobús. I en aquest trajecte el vehicle es va anar omplint fins que van quedar persones dempeus i, com era costum en aquella època, el conductor va parar i va demanar a Parks que s'aixequés per cedir el seient a un blanc i ella s'hi va negar. Ni les amenaces ni els insults la van fer canviar d'opinió, fins a punt que va ser arrestada, va ser jutjada i va ser condemnada. I aquella acció va generar una onada d'indignació i es va boicotejar l'autobús. Durant mesos, la població negra de la ciutat de Montgomery es va negar a pujar a l'autobús. I això suposava el 70% dels seus usuaris.
Clar, és que quina barbaritat, eh?
Doncs mira, el novembre del 56, és a dir, gairebé un any més tard, el Tribunal Suprem dels Estats Units declarava inconstitucional la segregació racial als autobusos.
És brutal, eh?
Fixa't com un simple fet havia canviat la història.
Mm. Eh? Per cert, aquesta cançó què és?
Home, és una de les... Fixa't que, at last, eh? Finalment, eh? Ja era hora, eh? És el major èxit de la cantant Etta James, que en el seu repertori, home, doncs hi havia jazz, hi havia rock, hi havia gospel, hi havia blues. I parlant de blues...
La cançó, perdona, eh?
Ja sé, però ja sé.
No, és que,
per
clar,
on vas.
És molt estrany venint de tu, però m'ha semblat que és un blues perquè rimi amb autobús o és autobús perquè rimi amb blues?
Això hauries de preguntar a Miguel Ríos, eh?
Miguel Ríos,
que...
eh?
És curiós, a mi m'ha vingut...
Deus haver llevat estrany, amb una mica de tensió arterial...
Al darrere de qualsevol cosa d'aquestes hi ha una història personal al darrere.
Ahà.
La meva història comença, doncs, mira, fa 40 anys, quan un company meu de classe, gran amic meu, l'Ignasi de les Heres, va estar matxacant-me durant mesos que escoltés a Miguel Ríos i aquest blues de l'autobús, perquè era la seva gran passió en aquell moment. I per això, quan vaig preparar aquest bazar, pum, se'm
va venir
el blues de l'autobús. Recordem que això forma part del Rock en Ríos, que, bueno, és com tota música, no? Més enllà del seu valor artístic, el disc de Ríos va ser una veritable fita. Es van registrar en un doble concert que va fer el cantant a Madrid per celebrar els seus primers 20 anys de carrera musical. I es va convertir, segons algunes fonts, en el disc més venut de la història del rock a Espanya amb 450.000 còpies venudes. I amb temes que formen part, ja no pas, diguem-ne, de la música dels anys 80, sinó també de la memòria sentimental, com el Bienvenidos o el Santa Lucía, que són referents gairebé, no?
Mira, és curiós perquè en el món de la música, i l'altre dia en parlàvem, hi ha un altre disc amb el nom autobús col·locat a dins,
ah, sí?
Que és Història de la Música Espanyola, que és Una setmana en el motor d'un autobús, que és un disc de Los Planetas, que és una de les grans bandes del món independent, del rock independent espanyol, d'una de les millors bandes, i és segurament el seu millor disc. I just va sortir... La pel·lícula em sembla que va sobre la confecció del disc, o no recordo exactament, que és el Segundo Premi, és la pel·lícula que ha guanyat el Festival de Màlaga, mm-hmm, de l'Isaac i la Cuesta,
sí,
i es basa en la trajectòria també de Los Planetas.
O sigui, ara que dius Los Planetas,
sí,
aquest amic meu, l'Ignasi,
també,
és obsessionat amb els planetes, també.
Igual està obsessionat amb els autobusos i no t'ho ha dit. Però bueno, en fi.
Bé, doncs sí, aquí tenim, per tant, aquest tema de Ríos, que també, evidentment, ha sonat en cinema. Tres pel·lícules ben destacades on hi surten autobusos.
Transportes Nacionales se complacen anunciarles que para el ómnibus Manzanillo Habana será vendido un pasaje.
¡Un pasaje! ¡Esta gente se cree que uno va a vivir aquí en esta terminal!
¡El último!
¡Un momento! Yo, aunque no lo parezca, yo llevo 2 días en esta cola.
¡Hola!
Què és aquesta pel·lícula?
Aquesta pel·lícula és una deliciosa coproducció estrenada l'any 2000, que va portar per nom Lista d'Espera, que és un grup de persones que esperen un autobús a Cuba on no hi ha manera d'arribar. És com un punt surrealista tot plegat, eh? I a mesura que van passant les hores, tot plegat s'anirà engrescant fins a convertir l'experiència d'una espera en quelcom gairebé màgic. La va dirigir Juan Carlos Tavío i malauradament no es troba en cap plataforma, però és una pel·lícula d'aquelles que, si algú té alguna vegada alguna possibilitat de recuperar-la, val molt, molt la pena. Porta per nom Lista d'Espera.
Anem amb la segona pel·lícula, vinga.
Pregunta d'examen, listillo. Hay una bomba en un autobús. En cuanto el autobús alcance los 80 kilómetros por hora, se activará. Y cuando baje de 80, estallará. ¿Qué harás?
¿Qué harás?
Ahora.
¿Estás asegurado?
Sí, ¿por qué?
Él es la única solución.
Ese terrorista acaba de pedir un rescate. Ha puesto una bomba en un autobús. Y ya...
Home, això és... És meravella, Beurlegui. O sigui, a mi hi haurà gent que em pot dir no és història de l'art...
És igual, no és, més
és,
igual.
És un entreteniment de tal Ostres, calibre, de primeríssima divisió...
L'haig de tornar a recuperar, aquesta Speed. Pel·lícula. La vaig veure quan es va estrenar, eh?
Vull home, dir que... home,
però és que per mi hi havia un problema amb aquesta pel·lícula, i què? És que sortia la Sandra Bullock.
I què? Que no t'agrada la
Sandra
Bullock?
És que no puc amb la Sandra Bullock, és un tema instintiu, eh?
Doncs et diria que en aquesta pel·lícula la Sandra Bullock estava bastant bé.
Ah, sí? De veritat? Sí. Doncs res, l'haurem de repassar, eh? Recordem, és Speed, un dels majors èxits de Keanu Reeves, dirigida per Jean Devon l'any 94, i amb Sandra Bullock i Dennis Cooper de protagonistes, on un terrorista, això sí que és un terrorista, eh?
Sí,
posa una bomba en un autobús. Va costar 30 milions de dòlars, en va recaptar 350, i malgrat que és el que dius tu, eh? No deixa de ser una pel·lícula d'acció molt ben portada amb tot el que suposa, ha resistit molt bé el pas del temps. Té una segona part, no massa afortunada, que la podeu obviar, però la primera val molt la pena. Apple TV, Movistar, Disney i Rakuten.
Sony tiene razón, los obreros son todos unos pringados.
Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sony, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro.
Pero todo el mundo le quiere, igual que a ti en el autobús, es lo mismo.
No, hijo, no es lo mismo. A Sony no le quieren, le tienen miedo. Es muy distinto. Perdóname.
No lo entiendo, papá.
Tranquilo, ya lo entenderás cuando seas mayor. Siento haberte pegado.
Home, això és una altra pel·lícula. Ara que sentim el record Solans, sempre sí. És presència de Robert De Niro, sens dubte.
Correcte.
I recordo molt bé aquesta escena, a més, d'aquesta pel·lícula meravellosa.
Estem parlant d'una història del Bronx, el notable debut de Robert De Niro, precisament en la direcció, a la història d'un conductor d'autobús que intenta convèncer el seu fill que ser amic d'un gàngster, doncs, home, no és ser tan valent com ser el fill d'un treballador. Una pel·lícula excel·lent que es pot veure o recuperar a Prime Video i Rakuten.
No, el comentari que t'anava a fer és sobre una història d'un autobús que tindrà versió cinematogràfica ben aviat. De fet, jo diria que és una de les pel·lícules importants d'aquest any 2024, que és el 47. Uh-huh. Que és una pel·lícula, no sé quan, si el Blai potser m'ho sabrà dir, quan està previst que s'estreni, però és una pel·lícula que va sobre l'autobús 40, la línia 47 de l'autobús a Barcelona, que un dels conductors va segrestar aquell autobús per fer-lo arribar a Torre Baró i demostrar-li a les autoritats...
Sí, home, sí.
No? Que allò, és a dir, que l'autobús també podia arribar físicament a barris on no hi arribava el transport públic.
Sí,
no?
Sí, ara recordo un tall d'un telenotícies en què es parlava del rodatge d'aquesta pel·lícula, efectivament.
És una pel·lícula que té tota la càrrega simbòlica... mira, em diuen que és el mes de setembre, en principi. És una de les pel·lícules més esperades del cinema fet a Catalunya de tot l'any 2024 i, a més, surt Carlos Cuevas, l'Eduard Fernández, em sembla que hi surt una pila. Una història d'aquestes precioses que tenen a veure amb la lluita obrera de classes, en el qual l'autobús hi significa molt. No en aquesta pel·lícula, sinó en general, perquè abans... Ja hem parlat, no?, de la tensió que suposa pujar un autobús o que potser no té el glamour que tenen altres transports. Però jo diria que l'autobús, per altra banda, és el transport per excel·lència de la classe obrera. Uh-huh. I això, per un engranatge social, hi diu molt, té molta transcendència, no? Segurament no hem pujat tantes vegades en un transport que no sigui un autobús, no? Hi haurà gent que fa servir el tren de forma més habitual. Però vaja, té aquesta càrrega simbòlica molt important i veurem com és la pel·lícula d'aquí uns mesos. En fi, Beurlegui, pujava l'autobús o no?
Va, pujam a l'autobús.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem diumenge que ve, que I tornes tant. A obrir el bazar, eh?
Sí,
encara que sigui diumenge de Pasqua, eh?
I amb mona, de més.
I amb mona,
Perfecte. Clar que sí.
Gràcies, Albert.
Igualment, adéu.